Fa poc més d'un mes, el ja tristament conegut Joaquín Benítez confessava públicament ser autor de diferents abusos i agressions sexuals mentre havia estat professor a l'escola als Maristes de Sants les Corts a Barcelona. Des de llavors hem viscut l'aparició successiva de diferents casos d'abusos a menors, alguns presumptes, d'altres confessos, que han posat en el punt de mira tota una congregació que són la dels Maristes. Per parlar-ne, tenim amb nosaltres el coordinador provincial de l'equip de la protecció de la infància dels Maristes i president de la Fundació Champagnat, Gabriel Villarreal. Senyor Villarreal, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
De fet, ell coordina no només el que seria la part de Catalunya, sinó també la part d'Hongria, ara m'explicava, de Grècia i de França. Pere Cullell, hola, bon dia.
Hola, molt bon dia.
El Pere ens ajuda cada setmana en aquest programa i avui volem ajuntar el que és la crònica negra habitual amb el que està passant, que és el que hem sabut aquests últims mes. I el Xavi Pérez, que és qui des del món RQ ha estat treballant aquest tema, entre altres coses perquè li ha caigut tot a sobre, perquè ell va ser, en aquella època, alumne dels Maristes de Sants les Corts de Barcelona, i tu també, Pere, no ho sabia.
Jo també soc marista, sí.
Ell és de Sabadell, per
de
això.
Sabadell, de Sabadell, tu ets de Sabadell. Tu de Sabadell. I el Xavi, a més, tots els noms que van sortint, tots els noms els coneixes.
Sí. Sí, clar, perquè un era tutor meu de 5è d'EGB i l'altre era el meu professor d'educació física, sí.
I tu t'has posat les mans al cap, esclar.
Clar, ara ho comentàvem abans d'entrar, que a mi si em dius, posa... Mira, totes aquestes fotografies, n'hi ha dos que confessaran això el 2016, doncs no et sabria dir qui.
Has parlat amb algun company de classe?
Sí. Sorpresos.
Sorpresos?
Sí, sí, sí.
Has parlat amb algú de les víctimes? Els coneixes, algú de les víctimes, o no?
No, he parlat amb algunes, sí, però no les conec. Són més grans que jo o més petits que jo.
Avui llegim a La Vanguardia que la Fiscalia creu que els Maristes podrien ser responsables dels casos d'abusos i no deixa que formin part de l'acusació en el procés judicial, considera igual que les víctimes que l'ordre religiós al qual pertany va tenir algun tipus d'implicació en el cas del padrastre confés. Què li sembla que considera la Fiscalia?
El que és evident és que nosaltres vam ser qui va primer denunciar els fets l'any 2011, això no hem d'oblidar-ho i voldria subratllar-ho. L'any 2011 nosaltres, en el primer indici que tenim, nosaltres denunciem el cas i amb tota la idea de que la justícia pogués actuar i assumint des del primer minut la nostra responsabilitat que hi pogués saber al respecte. Però nosaltres vam ser qui va denunciar primerament el cas l'any 2011. El fet d'anar a la Fiscalia de Menors ja suposa que nosaltres assumim la responsabilitat que ens pertoqui.
Què van denunciar aquell 2011?
L'any 2011 vam denunciar el senyor Benítez arrel de la denúncia presentada per la família a l'escola dient que el seu fill havia patit abusos per part d'aquest senyor. I nosaltres, al text de la denúncia, doncs hi vam consignar detalladament el que se'ns havia transmès.
Què va passar amb aquest senyor llavors?
Aquest senyor marxa de l'escola i nosaltres...
Marxa el 2011?
Marxa immediatament de l'escola, és a dir, el dia següent de comunicar els fets a la família, marxa de l'escola i nosaltres el denunciem a la Fiscalia de Menors.
En alguna mesura se senten responsables del que va passar amb ell?
Qualsevol persona que estigui en els nostres centres, nosaltres, evidentment, som responsables de tot el que passi a l'interior del centre. Al final som les persones les que actuem, però som les institucions les responsables del que pugui passar a qualsevol menor que està al nostre càrrec.
La fundació que vostè presideix, la Champagnat, propietària de les escoles Maristes, va al·legar davant del jutge que els abusos comesos per aquest senyor havien afectat la imatge de l'escola. La Fiscalia no hi està d'acord, diu que no veu com aquest cas perjudica la seva imatge i insta els Maristes a posar una demanda per la via civil a l'exprofessor per danys i prejudicis. Considera que la imatge dels Maristes ha quedat perjudicada?
El que és molt evident és que nosaltres estem treballant des de fa molts anys per la prevenció dels abusos sexuals. Està molt clar que nosaltres des de fa molts anys, des de la nostra tasca educativa, acompanyem els nostres alumnes i les nostres famílies en aquest àmbit, però és evident que hem de reconstruir el que durant aquest mes ha passat.
El 27 de febrer van celebrar una jornada de portes obertes, ara que parlàvem de si ha quedat perjudicada la imatge dels Maristes, pels processos d'inscripció a l'escola. Han notat una disminució en les inscripcions?
Les inscripcions començaran a final de març.
Final de març, eh? Tenen por que hi hagi una menor presència de gent que vulgui anar a l'escola?
Nosaltres continuem confiant en els professionals que tenim en els nostres centres, confiem plenament en totes les persones que formen part de la comunitat educativa i confiem plenament en el nostre projecte i el que estem oferint a les famílies en el dia a dia.
Però li preguntava si temien que diguessin pares que no volguessin continuar a l'escola.
Nosaltres el que li puc dir és que confiem plenament en els professionals, confiem en la tasca que s'està realitzant i les famílies ens mostren dia a dia la seva confiança. Això és en el que confiem.
Algun pare ha tret... Coneix algun pare a la criatura d'escola?
No.
Vostès demanaran a Joaquim Benítez per danys i prejudicis?
Nosaltres confiem plenament en que la justícia pugui actuar i actuarem en conseqüència a partir del que la justícia dictamine.
Mm. Tot això, el Manuel, el pare que va destapar els abusos a l'escola, ha enviat una carta al Papa on li demana que creï una comissió d'investigació, impulsi una condemna pública i demana als maristes que es disculpin.
Nosaltres, per començar a dir que hem demanat perdó des del primer moment a qualsevol víctima que hagi pogut haver en els nostres centres. Ho hem fet des del primer moment que vam aparèixer en públic, ho hem tornat a dir en qualsevol altra manifestació pública que hem tingut, qualsevol reunió de pares, i jo ho torno a dir avui. Nosaltres demanem perdó, jo ho demano personalment i institucionalment a qualsevol víctima que hagi pogut haver en els nostres centres. El que em preguntava sobre el que demana el senyor Barbero. El senyor Barbero sap perfectament el que se li ha ofert ja des de l'any 2013, no ara l'any 2016. El senyor Barbero sap perfectament que nosaltres estem al seu costat, estem al costat del seu fill i de la seva família. El senyor Barbero sap perfectament que nosaltres estem disposats i estem amb la ferma voluntat de poder acompanyar qualsevol víctima, com és el cas del seu fill, i poder donar suport a la família des de la seva realitat concreta.
Algú de dins de l'Església s'ha posat en contacte amb els maristes?
De dintre de l'Església?
Sí.
Nosaltres hem tingut contacte, sí, amb l'Arquebisbat de Barcelona i amb altres congregacions.
Què els han dit?
Doncs ànim i coratge. En una situació com la que vivim, seria simplista pensar que si partim de les dades del Consell d'Europa, on el 20% dels infants i joves han patit o patiran abusos sexuals de qualsevol ordre o de qualsevol severitat, seria molt simplista pensar que això només succeeix a les escoles o només succeeix en algunes escoles. Em sembla que hem d'estar preparats per poder no només reaccionar si hi ha un cas d'abús i ser proactius i ser transparents i des del minut zero tenir molt clar que hem de poder denunciar els fets perquè la justícia actuï, sinó també, especialment, el que ens cal és abordar el tema conjuntament les institucions per poder ser proactius, per poder ser efectius i d'alguna forma per treballar la prevenció, que és l'únic que pot ajudar-nos socialment a fer canviar, a fer evolucionar les xifres. Només empoderen els alumnes, només donant eines a les famílies també per poder actuar conjuntament, serem capaços de donar passes significatives en aquest terreny.
En el cas Xavi Pérez, que ens ocupa d'aquesta escola, els maristes de Sant Rascors, de quanta gent estaríem parlant involucrada en aquests moments?
Home, hi havia involucrada com a professors, hi havia 8 denúncies contra professors. Hi havia 8 professors implicats. El que passa que no només, és a dir, es van sumar no només les denúncies contra els professors, uns determinats professors de Sants i de les Corts, que ara el centre és conjunt. El que passa que ja va... Abans eren dos centres diferenciats, un es feia primària i l'altre primària i secundària. Però també n'hi ha d'altres en aquestes 8 d'altres centres. També hi havia, per exemple, els maristes de l'Immaculada.
Perquè el dubte que genera ara és, Pere, i ara continuem parlant amb els novells reals, és si això només passava en aquesta escola. Potser aquestes... I llavors, clar, si no passava en aquesta escola vol dir que era un fet que podia ser... Perquè, clar, tot ho han centralitzat en aquesta escola. Però això vol dir, com hem comentat aquests últims dies, el fet s'està demostrant una cosa, que és que això, que els abusos han estat durant una època a l'ordre del dia, repeteixo, 80% en l'àmbit personal, familiar, entorn familiar, 80%, i 20% escoles.
Fora. Fora de l'àmbit familiar, el 20%. És a dir, que poden ser escoles...
Ah, sí.
O d'altres...
Encara més clar, 20%. Però, el que sí que és que tot passa en aquesta escola. Amb la qual cosa, la meva pregunta que li vull fer, i ara ho comentem, Pere, és si tem que això va passar a altres escoles i que no només va passar en aquests maristes.
Jo em remeto a les estadístiques que li acabo de dir. Mire, el Departament d'Interior de la Generalitat ens va fer públic que l'any passat es van presentar a Catalunya 420 denúncies, d'abusos sexuals a menors. Agafem les estadístiques. Socialment hi tenim un problema molt gros.
420, però no sabem quantes eren fa 30 anys, perquè si ara són 420, jo li posaria un zero pel darrere, en aquella època, perquè a més era molt més fosca, era una època molt més d'amagar coses. Jo crec que si ara n'hi ha 420, no em vull imaginar quantes n'hi havia en aquella època. Realment ho penso, realment ho crec. Perquè si ara en sabem tres casos aquí, quants poden haver-hi a d'altres escoles? No dic únicament religioses, em refereixo en general. La religió, en aquest cas, ho pot accentuar pel tema del celibat. Però, en fi, aviam, Pere.
Sí, jo voldria saber... les xifres són aquestes, 400 a Catalunya, hi ha uns 3.000 denúncies a tot Espanya. Denúncies vol dir que és només la punta de l'iceberg, perquè aquest tipus de casos són vergonyants, els nens no ho expliquen, si ningú no ho sap. Per tant, podem anar a molts casos. I havent-hi tants casos, jo em pregunto, a part d'aquest cas que vostès van denunciar el 2011, han tingut constància de més casos en la seva congregació, concretament?
Nosaltres, sempre que hi ha hagut algun cas, hem presentat denúncia.
Jo li pregunto quants casos han conegut, concretar-ho, no només si n'hi ha hagut. S'han trobat en casos? Quants casos es troben cada any, cada dos anys?
Nosaltres, des de l'any 2011, en concret, n'hem tingut, l'últim va ser el del 2015, amb el monitor de la Pere Terrés que tenim en pràctiques a l'escola de Sants. Aquest monitor va, immediatament que les nenes, de fet, les nenes de sisè ho van comunicar al tutor, immediatament aquest senyor se'l va apartar i se'l va denunciar als Mossos d'Esquadra. Jo insisteixo en el tema de l'empoderament dels alumnes. Nosaltres anualment, des de fa uns quants anys, organitzem el dia 20 de novembre la Jornada de Drets dels Infants. És una oportunitat enorme per poder aportar justament als nostres alumnes, des dels més petits, el fet que puguin tenir eines per poder reaccionar. I aquestes nenes ho van fer i ho van fer molt bé. Si aquestes nenes no haguessin reaccionat, on seríem a dia d'avui? Abans el senyor Basté parlava de les èpoques fosques. Doncs com fer llum en aquesta situació? L'única manera de fer llum en aquesta situació és empoderar els alumnes, és donar-los eines perquè puguin verbalitzar el que possiblement els està passant. Fa uns dies un pare de família em deia que té un nen a P3 i em comentava, què puc fer? Què puc fer? Perquè jo no sé com dir-li al meu nen de 3 anys, no sé com parlar-li d'aquests temes. I és aquí on nosaltres, com a institució educativa, i com, jo diria, com a societat, hi tenim un deure. És a dir, com acompanyem les famílies perquè puguin, de la mà de l'escola, donar eines als seus fills, normalitzar el poder parlar d'aquests temes i poder posar sobre la taula les coses quan estan passant. Perquè serà l'única manera que tinguem, que tindrem a la mà per poder donar passes significatives. En concret, aquest 2015, la cosa va anar molt ràpid. O sigui, tal com les nenes van comentar el tema al tutor, aquest senyor se l'aparta de l'escola, es comunica a la fundació on estava fent el seu curs de formació i nosaltres el denunciem als Mossos d'Esquadra. Sortosament, hi va haver famílies que van denunciar també aquest senyor i això va possibilitar doncs que a dia d'avui tingui un ordre d'allunyament.
Han fet alguna cosa malament?
Nosaltres, efectivament, el que està molt clar és que estem donant passes significatives per poder treballar la prevenció des de fa molts anys. D'alguna forma, és l'única manera que tenim com a institució, i jo diria més àmpliament com a societat. Vostè abans parlava d'altres èpoques. Jo crec que hem de viure l'època que ens toca viure.
Sí, però hi ha gent que està arrossegant traumes d'aquelles èpoques, eh?
Efectivament.
I llavors això no ho podem oblidar.
I d'alguna forma...
Perquè els ha destrossat la vida.
I d'alguna forma, el que he comentat abans, el nostre lloc està al costat de les víctimes.
Però per això li preguntava si han comès errors.
Les coses, sempre que hi hagi una víctima, vol dir que alguna cosa s'hauria pogut fer millor. Això està clar. Com nosaltres, des de les institucions educatives, des de les comunitats educatives en general del nostre país, som capaços d'aportar eines de formació als nostres educadors perquè, d'alguna forma, les antenes estiguin cada cop més afinades i al menor indici puguem reaccionar. Això és el que hem intentat fer des de fa anys. A dia d'avui treballem amb un protocol propi que té arrels internacionals, és a dir, que no només ha estat construït a partir de la perspectiva cultural nostra de Catalunya, sinó que són indicadors internacionals que intenten aportar al professional de l'educació eines per estar especialment atents perquè aquestes coses es puguin destapar.
Han ocultat abusos?
Nosaltres el que està molt clar és que estem compromesos amb la transparència, estem compromesos amb la col·laboració amb la justícia i aquí hi ha el nostre compromís i la nostra voluntat. Jo el que li puc dir és el que nosaltres com a institució hem fet des del primer minut que hem tingut algun indici i constància d'algun fet. I quan hem tingut
tant,
constància...
Per tant, segons aquesta paraula, no han ocultat abusos.
Quan hem tingut constància d'algun indici, el que hem fet és denunciar.
Llavors, diu categòricament que no han ocultat abusos?
Jo el que li afirmo és que categòricament, quan hem tingut constància fefaent d'algun indici, hem denunciat.
Per tant, vol dir que no han ocultat abusos?
No hem ocultat res, hem estat transparents i ho hem comunicat a les autoritats competents.
Ni encobria ningú?
Si denunciar un fet és encobrir...
No ho és.
Aquest fet a mi m'amoïna especialment, perquè durant aquest mes han pogut llegir autèntiques... Bueno, comentaris de tot tipus i és curiós. És a dir, si nosaltres el que fem és justament anar-nos a la Fiscalia de Menors, en el cas del senyor Benítez, i presentar una denúncia, em sembla que no és la millor manera per oposar-se a la justícia, per obstruir i per tapar ningú. Al contrari. Al contrari.
Xavi.
Sí, jo, ara que parla del 2011, en aquell mateix any, dos exalumnes dels Maristes de Badalona van denunciar que un germà, el germà Lucio Zudaire, havia abusat d'ells feia 35 anys aproximadament. Aquell 2011, els dos alumnes que ho denunciaven van anar a buscar el germà a l'alberg de Planoles amb una càmera oculta i van enregistrar com el germà reconeixia els fets. On és aquest germà a dia d'avui?
Aquest germà no es troba en contacte amb menors des de l'any 2011.
Però continua sent germà marista?
Continua sent germà marista.
El que a mi em costa ara d'entendre és com per un cantó vostès en el document que tenen, recull tot el seu protocol, etc., parlen de un compromís que assumim que neix de la convicció fonamental que els infants han de ser tractats amb amor i respecte, de manera equitativa, que la dignitat dels infants com a persones és inviolable, que la seva seguretat i protecció són exemple de la seva màxima prioritat, que expliciten de manera enèrgica el seu rebuig frontal a qualsevol tipus d'abús amb el tractament d'infants i joves, que es promouran la transparència enfront de l'encobriment i la justícia enfront de l'atenció als criteris particulars del sector, que es vulguin presentar en el cas de Benítez com a acusació i que, per l'altre cantó, mantinguin un germà que ha confessat que havia abusat de menors, d'alumnes, a la congregació.
En un cas d'abusos sexuals, i en aquest cas va ser un cas reconegut, com en qualsevol cas on hi hagi un abús a menors, està molt clar que qui és la persona per la qual hem de poder estar des del minut zero acompanyant-la són les víctimes. En aquest cas, que vostè em comenta, de l'any 2011, nosaltres continuem al costat de les víctimes.
Però el germà continua.
I els continuem acompanyant.
El que li pregunto és si no creu que, com a mostra de la contundència que vostès venen expressant, no seria millor que en casos així, com a mesura exemplar, se'l fes fora de la congregació.
Jo el que entenc és que, en tot cas, qui ha de poder actuar és la justícia. En aquest cas...
Sí, però això no està renyit amb que vostès puguin agafar i dir si una persona, germà marista, fa això i ho reconeix, se'l faci fora. Jo el que li pregunto és per què vostès no han pres la decisió de fer-lo fora. Quan en el protocol es recull, per exemple, que a una persona que sigui seglar se la pot finalitzar la relació amb l'escola per falta greu, en canvi, si l'acusat és germà, simplement el que diu és suspensió definitiva de la presència entre els infants i joves, però no es parla de fer-lo fora de la congregació. És a dir, si a un polític li demanem que si ha robat o és corrupte, deixi el partit i surti a la política, perquè amb un germà marista que es dedica a l'educació i que ha agafat i ha abusat de menors i ell ho reconeix, no se'l fa fora de la congregació.
Sí, una cosa és l'estat de vida i una altra cosa és la professió. El que està molt clar és que qualsevol abusador no pot continuar en contacte amb infants. En un cas en el que no hi ha judici...
Però si dins de la congregació interpreto, no?
Podria no ser-ho.
Però ho és.
Podria no ser-ho, en aquest cas ho és.
Per?
El que està molt clar és que en cap cas, ni en el protocol, ni, diríem, en el codi que regula aquest estat de vida, recull que sigui obligatori el tema. Però
pregunto, però per què en aquest cas sí que ha pogut continuar com a membre de la congregació?
Ha pogut continuar en el sentit de que no s'ha mirat extremadament que ell en cap cas estigui en contacte amb menors. I ha estat així des de l'any 2011. És més, els superiors que ha tingut des d'aquell moment saben perfectament qui és, què va passar en el seu moment, i vetllen extremadament perquè això sigui així.
Però, per tant,
aquesta persona, si hagués deixat de ser germà marista, això no ho podríem garantir. I la justícia tampoc.
Però això és una manera d'actuar que és paral·lela a la llei. És a dir, si una persona comet un abús, el que ha de fer és...
És que la pròpia paraula ho diu. Un abús. Comès un abús.
I ho dic perquè, per altra banda, insisteixen molt amb la constància que s'hagin produït els fets, justament en un tipus de tema en què la constància és el més difícil. Perquè és un món tèrbol en el sentit, primer, que es fa d'amagat. Segur que es fa amb nens que no tenen consciència del que està passant. És molt difícil tenir constància en menors d'edat. Llavors, com es poden permetre la idea, perquè vostès admetran que hi ha una idea generalitzada de que hi ha una sospita en el món eclesiàstic, no només marista, en el món eclesiàstic, de persones que, per les raons que siguin, deixen anar la seva sexualitat amb infants. Només tenir constància no es pot ser tan reglamentista quan es tracta de casos en què el dèbil és incapaç de poder explicar-se què està passant. No ho veu així?
La pregunta en concret...
La pregunta en concret és per què s'emparen la constància quan estem parlant de menors d'edat. Per què s'emparen que no hi ha proves quan és socialment molt difós que passen coses estranyes o sospitoses o rares o difícils, no sempre amb un final concret? I per què s'emparen la constància quan estem parlant de nens que són menors d'edat i que és impossible que es puguin defensar ni explicar el que està passant?
Jo del que he parlat és d'indicis. Del que he parlat és d'indicis, no he parlat de constància. I la constància, en tot cas, del que hauríem de parlar és de la... del fet que el menor pugui expressar si passa alguna cosa o no. Per tant, aquests indicis no només són d'expressió, no és imprescindible que el menor parli. Hi ha molts altres indicis, hi ha de comportament, hi ha d'evolució en com el menor funciona a l'aula, el com ell es relaciona amb els companys, hi ha molts indicis. No és imprescindible que el menor parli expressament sobre els fets. A vegades són coses molt senzilles, com un canvi d'humor prolongat o com un canvi de reaccions. I és a partir d'aquí, d'aquests indicis que en podríem parlar llargament, que els professionals de l'educació i les famílies, entre tots, hem de ser capaços de poder esbrinar i poder estar atents per veure si hi ha alguna cosa estranya que està passant.
El germà m'argumentava que la raó per la qual es mantenia aquest germà del qual hem parlat a dins de la institució és perquè poden garantir que no s'apropa a alumnes i, per tant, o menors, i per tant pot reincidir. Però clar, sí que recull, per exemple, el fet que una persona que no és germà i que per tant és seglar se'l pugui fer fora de l'escola. Per tant, tampoc en aquest sentit estan garantint que aquesta persona no pugui tornar a reincidir. Vull dir...
Mira,
això és per un tema d'imatge i de credibilitat. És a dir, vostès fan un protocol, però resulta que podem dir que tenen una persona que ha confessat abusos sexuals a la congregació i que no el fan fora. Sap què vull dir? És a dir, és un tema d'exemplaritat, de dir, escolti, no els volem més el nostre compromís amb això.
El tema d'exemplaritat, en tot cas, és que un cop que tu tens un indici, ho denuncies, i tant de bo aquests casos no prescrivissin. Hi ha països on no prescriu. I tant de bo la justícia pogués actuar en tots i cadascun dels casos i les persones que han comès algun abús poguessin pagar amb el que toca, i si és en la presó, en la presó, pel delicte que han comès. Aquest és el tema.
El 2011, vostès van fer fora, se'l va acomiadar el senyor Benítez?
El senyor Benítez va deixar l'escola pel seu propi peu.
I per què no van informar la Generalitat que aquest senyor va poder seguir treballant? No?
Nosaltres, en tot cas, vam actuar l'any 2011, com ho hem fet sempre, seguint la legislació vigent en cada moment. I a l'any 2011 nosaltres vam actuar seguint la legislació i la normativa que era vigent en aquell moment, a l'any 2011.
I no sabia, perdona, la llei deia que no se l'havia de denunciar amb aquest senyor per haver posat de nens?
Nosaltres el vam denunciar.
El van denunciar?
Home, ho acabo de dir diverses vegades.
Val, però van informar la Generalitat?
Nosaltres a l'any 2011 el vam denunciar a la Fiscalia de Menors i en aquell moment nosaltres vam seguir el que era d'obligat compliment a l'any 2011. en tot moment nosaltres, a l'any 2011 i després, hem aplicat sempre els protocols actius i vigents en cada moment i hem respectat la llei a cada moment.
Però per què era el denunciant davant la Fiscalia de Menors? Perquè no era un menor, aquest senyor era un major d'edat. En tot cas, denunciï-l davant de la, de la Generalitat.
A l'any 2011 nosaltres ens podíem haver adreçat als Mossos d'Esquadra,
per exemple,
al jutjat de Guàrdia o a la Fiscalia de Menors.
I per què no ho van fer?
I nosaltres vam triar la Fiscalia de Menors, entre altres coses, perquè assegurava la protecció del menor, que és el més important.
La setmana passada ens vam assabentar també d'un cas que deia el periòdico d'un altre religiós dels maristes que havia estat denunciat per assetjament també, per tocaments, crec recordar que deia aquella informació. Només una de les tres víctimes que citava el diari ha portat el cas davant dels Mossos, però totes expliquen que quan els seus pares van denunciar la direcció de l'escola els abusos, els maristes van limitar a moure el presumpte pedasta d'un centre a un altre. Això que ho deia respon a unes inicials que és AB, crec que el Xavi sap qui és.
Aquest em sembla que és el centre d'Immaculada, potser?
Sí.
Aquest no el conec.
Vale. Treballar primer a primària dels maristes de Sant Rascors i després al Col·legi Immaculada de l'Eixample de Barcelona. Té constància vostè d'aquests fets?
Nosaltres en tot moment hem actuat a partir del que tenim constància oficial. I sempre que hem tingut constància oficial hem pres les mesures i hem estat conseqüents amb elles.
Però té constància d'aquests fets? D'aquests que els explicava, eh?
Nosaltres, en tot cas, quan hem rebut alguna comunicació oficial del jutjat o dels Mossos d'Esquadra, hem fet l'investigació interna conseqüent i hem pres les mesures conseqüents.
Però em contesta, si coneixia aquest, si aquest cas concretament el coneixia.
Què vol dir que el coneixia?
El que si sabia d'aquest cas, d'aquestes víctimes que citava el diari del periòdico que en fi, que un senyor amb unes inicials que és AB i que al principi dels 70 treballava al Col·legi Primari dels Maristes de Sant Rascors, però van anar a l'Immaculada.
Miri, jo als anys 70 i 80 jo no hi era. El que està molt clar és que nosaltres des del primer moment que tenim indici d'algun fet el denunciem, com he comentat abans, i en el cas de casos que van passar als anys 70 i 80, en el moment que nosaltres rebem alguna comunicació oficial, sigui de la Fiscalia, sigui del jutjat o sigui de la policia, actuem en conseqüència com no pot ser d'una altra manera.
Acabaré de seguida. Anem al cas del Lucio. Xavi, el pots explicar una mica aquest cas?
Sí, un germà marista, com deia, que havia fet classe als maristes a Badalona, entre altres, i en el 2011 doncs, havia passat el que comentàvem, que doncs, havia abusat i van sortir dos alumnes que ho van denunciar, etc. Jo el que li volia preguntar arran d'això és, oi que vostès van seure, com comentava ara que continua al costat de les víctimes, van seure amb dues d'aquestes persones per mirar de quina manera, com que els fets havien prescrit, se'ls podia d'alguna manera pactar alguns beneficis que tinguessin pel que els havia passat?
Jo entenc que el terme no és pactar beneficis, és a dir, quan hi ha una víctima, el més important és que aquesta persona pugui tenir les eines necessàries com per poder sanar el que en un moment donat hagués pogut patir en el seu moment.
Es van asseure, per tant.
I és el que hem fet amb aquestes dues persones.
Faran el mateix amb les persones a les quals doncs, algú hagi acreditat o hagi confessat que va abusar d'ells?
Sí, ho he dit abans i ho torno a repetir. Nosaltres...
Encara que hagin prescrit?
Encara que hagin prescrit, evidentment. Nosaltres, i això ho vull dir avui ben clarament, igual que hem fet en el cas que vostè acaba de citar de l'any 2011, qualsevol persona que hagi estat víctima d'algun professor, d'algun educador en alguna de les nostres escoles, nosaltres som els primers interessats a poder contactar amb elles i a poder posar els elements necessaris com perquè aquestes persones puguin fer un camí positiu en la sanació del que hagin pogut patir.
Però hauran de demostrar-ho en aquest sentit, no? I després hauran de posar... És a dir, hauran de demostrar a l'escola d'alguna manera que això els hi ha passat en cas que hagi prescrit, però que aquesta persona, que era professor de l'escola, havia abusat d'ells quan ells eren alumnes i tal. El que li pregunto són dues coses. Una, com ho poden demostrar? És a dir, quins requisits demanen vostès perquè això passi? I dues, en cas que ho puguin demostrar i compleixin aquests requisits, com poden adreçar-se a l'escola per intentar, doncs, parlar amb vostès i arreglar-ho?
Sí, jo crec que els requisits sobren quan una persona ha patit alguna mena d'abús en la seva vida. Els requisits sobren. En tot cas, els canals estan oberts. Nosaltres tenim una pàgina web on qualsevol persona amb tota la confidencialitat pot adreçar-se a nosaltres. És la pàgina web maristes.eu/15 i en aquesta pàgina web hi ha un formulari i a través d'aquests formularis podem posar en contacte amb nosaltres.
Quants germans tenen apartats dels nens?
Què vol dir? Quants germans?
Quants germans maristes tenen apartats del contacte amb nens perquè saben que potser ha sigut algun problema el contacte que hagin tingut?
És el germà que acaben de citar.
Només un.
Només un,
És a dir, a partir del tema que hi ha, en aquell moment, que malgrat estava prescrit el cas, doncs era evident que hi havia hagut algun tema d'abús.
Un.
Un.
Només un. Perfecte. Per ser una última pregunta, l'Ajuntament de Barcelona ha sol·licitat la retirada del concert a l'escola de Marista de Sant Les Corts en el cas que es demostri que aquest centre no va complir amb els requeriments establerts pels protocols d'actuació davant els casos. Tem que els puguin treure el concert?
Jo en aquest sentit tinc molt clar que la nostra actuació l'any 2011 va ser a partir del que legalment era obligat i necessari poder fer, i així vam actuar. Des d'instàncies de tota mena se'ns ha reconegut que va ser així, i no només això, és a dir, el tema de que hi pugui haver una retirada del concert seria perquè nosaltres no ens vam ajustar al que la llei demanava en el seu moment. Per tant, en aquest sentit, està molt clar que nosaltres tenim clar que no ha de ser així.
S'ha preguntat...
I això ens ho han confirmat des d'altes instàncies educatives de Catalunya.
S'ha preguntat quants cops, perquè això aparentment només passava als maristes?
Jo crec que la paraula és l'aparentment.
Sí, la paraula és aparentment, però de moment el que més aparentment és el que sabem. És a dir, per això li pregunto a vostè, creu que passava a altres escoles?
Jo torno a repetir les estadístiques d'abans i no em cansaré de repetir-ho. És a dir, quan les estadístiques del Consell d'Europa parlen d'un 20% dels infants, a mi em sembla que seria un tòpic i seria simplista pensar que això només passa a les escoles quan sabem que el 80% dels casos o més passen en l'àmbit familiar, i a més pensar que justament passen només en algunes de les escoles, no?
El 100%, germà, el 100% em sembla repugnant. Ho diu una persona que ve d'educació catòlica, que és creient, soc jo, el 100% em sembla repugnant. Però em sembla repugnant el 80 i em sembla repugnant el 20. Mm-hmm. I em sembla repugnant que hagi passat als maristes, com un oient que ens va dir que havia passat a la Salle. I també em sembla repugnant que hi hagi una persona que en aquests moments està sota l'aixopluc dels maristes, perquè jo crec que els maristes, al costat de qui han d'estar, és dels abusats.
I això l'he repetit?
I espero que ho estigui més del que ho està fins ara. Li agraeixo molt que ens hagi acompanyat i que vulgui donar les seves explicacions avui aquí al Món a RAC1.
Gràcies a vostès.